la secció Nutrició i Salut. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Cans, està tot a punt perquè comenci la cimera del G20. La prioritat dels Estats Units continua sent la sortida de la crisi del deute de la zona euro. Mentrestant, la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès Nicolas Sarkozy han confirmat que Grècia es quedarà de moment sense el sisè tram d'ajudes valorat en 8.000 milions d'euros fins que Grècia celebri un referèndum sobre aquesta ajuda que ha proposat el primer ministre grec Yorgos Papandreou. L'atur i la situació econòmica marcaran la campanya electoral per les eleccions generals del pròxim 20 de novembre i que arrenca aquesta mitjanit. Alfredo Pérez Rubalcaba ha escollit Alcalá de Henares a Madrid per enganxar-hi els primers cartells, mentre que Mariano Rajoy ha optat per Catalunya i ha triat concretament Castelldefels. Pendents avui novament del temps, la pluja arribarà a tots els racons del país. El cel gris i plujós serà la tònica dominant durant tot el dia. Les precipitacions arribaran a totes les comarques catalanes, sobretot litoral i prelitoral. I en la Champions, la cara i la creu. El Real Madrid ja està classificat per als vuitens de final d'aquesta competició i el Villarreal, en canvi, ha quedat eliminat. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia, ho deies perfecte. La cara és el Madrid. Es va classificar en derrotar l'Olímpic de Lió per 0-2, tots dos de Cristiano, un de penal i l'altre de falta. Els blancs trencaven així la dinàmica negativa dels darrers anys en què mai havien guanyat en aquest estadi francès, a Gerlain. La creu, el Villarreal, que va caure a casa i en claretat davant del Manchester City per 0-3 amb gols, dos d'ells de Touré i Ayà. Deixa els groguets aquest resultat fora de la Champions, però també de l'Europa League. Pel que fa a l'Espanyol, el comitè de competició va retirar la targeta groga que va veure Romaric en la polèmica jugada del penal diumenge davant del Màlaga. Malauradament, però, no podran esmenar el clamorós error arbitral que en aquella jugada va costar els 3 punts a l'equip blanc i blau. En bàsquet, el Barça-Riga, el jugador petit inèdit d'Euroliga, serà a les 5 de la tarda contra l'Unix Kazan. I ahir es va confirmar que Stefan Bradl serà el campió de Moto2, ja que Marc Márquez, en procés de recuperació d'última caiguda, ha renunciat a disputar el proper Gran Premi de València, on tampoc hi serà, per cert, Jorge Lorenzo en MotoGP.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 9:45 del matí.
Ràdio Estel.
100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 6 de novembre tens un 20% d'estalvi en cerveses Mao, Sant Miguel i Carlsberg. Hipercor en recomana un consum responsable.
I un 15% en les marques García Vaquero, Poc, Tierra del Duero i Villacenteno.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Passen 4 minuts de les 9, comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel i ho fem recordant-vos el tema de la secció No entenc res d'aquesta setmana. Us plantegem No entenc què passa amb tot el capital digital de les persones després de morir. Per exemple, comptes de correu electrònic, pàgines de xarxes socials, fotografies, vídeos i molts altres recursos digitals que corresponen a aquelles persones. Ens preguntem si cal alguna regulació de tot això i com veieu el tema. Podeu participar, ja ho sabeu. A partir d'un 9:15, amb Miquel Murga, conversarem en directe, intentarem treure'n l'aigua clara i vosaltres podeu trucar-nos al 93 409 2772. A partir d'un 9:15, a la secció No entenc res. No entenc què passa amb tot el capital digital de les persones. També podeu participar pel Facebook o pel Twitter del primer cafè de Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
quan passen 5 minuts de les 9, durant els propers minuts volem parlar de la 8a Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. Des d'aquest divendres i fins al diumenge de la setmana vinent, dia 13, els Cinemes Alexandra de la capital catalana acolliran cada dia una projecció, com a mínim, de pel·lícules amb contingut espiritual, religiós o d'obertura a la transcendència. Pel·lícules com El árbol de la vida, que es projectarà dimarts, per exemple, o The Human Experience, o Monsieur Lazar. Aquestes i altres es podran veure amb el format habitual de reflexió i de projecció de la pel·lícula per pensar i per que cadascú s'obri a la reflexió. Aquesta mostra de cinema, que és pionera a Espanya i al món, la de Barcelona, arriba, com dèiem, a la 8a edició i es consolida també en l'àmbit educatiu, amb una sèrie d'accions paral·leles que volen impulsar l'obertura dels nois i noies del nostre país a descobrir la transcendència, a descobrir l'espiritualitat a través de la gran pantalla. De la mostra de cinema espiritual parlem durant els propers minuts amb el seu director, Peyo Sánchez. Ens acompanya en directe Peyo Sánchez, que és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també director de la Mostra de Cinema Espiritual de la capital catalana. Aquí en directe, com dèiem, mossèn Peyo Sánchez, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bien, bien, todo adelante, ya dispuesto a la inauguración mañana de la Mostra del Cine Espiritual.
La inauguració és demà, bé, és divendres quan comencen a projectar-se les pel·lícules, el dia 4, no? Demà divendres, doncs.
Sí, sí, además ya por la venta de abonos y por las llamadas del público, está claro que como las ediciones anteriores será un éxito de la participación del público.
La mostra de cinema espiritual, abans anomenada setmana, és la part més oberta, per tant, és la selecció potser del millor que es pot oferir de cinema espiritual aquest any, estrenes i pel·lícules recents.
Sí, sí, el criterio de la muestra de cine espiritual, que es una muestra que nace en Barcelona, pero que hoy también se extiende por muchas diócesis, tanto del Estado español como de fuera, a través de SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, pretende dos objetivos: reflexionar sobre algunas películas claves de los últimos estrenos del cine espiritual. En este sentido, por ejemplo, El árbol de la vida, probablemente una de las películas de cine espiritual más importantes de los últimos años. Muchos oyentes a lo mejor ya han visto la película, y si la han visto, les recomendamos volverla a ver, porque es una película de difícil comprensión en un primer acercamiento, y para los que no la han visto, consideramos que es una película imprescindible. Tendremos con nosotros a la directora de la Filmoteca Vaticana, que también nos permitirá acercarnos a esta película desde la perspectiva de la propia Iglesia, que ha considerado esta película como un modelo que cuenta una historia de salvación y que desde una historia personal plantea toda una referencia universal y pone en imágenes el misterio de Dios y cómo Dios nos acompaña en el sufrimiento y cómo su gracia siempre está dispuesta a llevarnos más allá. Una película pues imprescindible, y también tendremos dentro de esta dinámica de recuperar estrenos El fin es mi principio, una película muy interesante para el diálogo interreligioso. Tiziano Terzani era un reportero italiano que va acercándose a la referencia espiritual oriental, y para nosotros nos servirá, acompañados por Xavier Meloni, para tener un acercamiento y un diálogo en la perspectiva interreligiosa. Y además de este recuperar estrenos últimos, presentamos películas que todavía no han ido a cartelera.
Aquesta recuperació d'estrenes, recordem-ho, L'Àrbol de la Vida, per exemple, és dimarts, i El fin es mi principio, dijous de la setmana vinent. Sempre les projeccions a 8:15 del vespre, excepte els dissabtes. Anem a aquestes estrenes, per exemple, demà mateix, la primera.
Sí, bueno, esta es una película imprescindible, importantísima. En el Festival de Cannes estuvo a punto de ganar, ganó al final una obra maestra como era El árbol de la vida. Aquí Kiaurismäki nos presenta L'Arbre, que es la historia de un limpiabotas que muestra su dignidad en una situación de dificultad y que es típico de los personajes de Kiaurismäki, que desde la marginación nos muestran cómo los pequeños tienen una especial dignidad y en ellos se transparenta la profundidad del ser humano. Una película llena de optimismo a pesar de las pruebas, una película en la que nos acompañará el cardenal Lluís Martínez Istac y que tendré la ocasión de presentar. También tenemos un par de películas que desde el punto de vista popular pues son unas películas muy interesantes para todos los públicos. Son series de televisión que no se han presentado en España y se trata de una serie sobre San Felipe Neri titulada Prefiero el Paraíso y que presentaremos el próximo sábado, día 5 de noviembre. Y también otra serie sobre Popilusco, este sacerdote que murió en el final del comunismo después de defender los derechos de los obreros. Popilusco, la libertad está en nosotros. La proyectaremos el día 12 de noviembre. Luego tenemos, y nos acompañará el director y los protagonistas, un documental que será el domingo 6 de noviembre, Il est une fois. Este documental presenta a dos jóvenes que van recorriendo las iglesias perseguidas del mundo en las situaciones de mayor dificultad. Es interesantísimo, además ellos nos contarán su experiencia y su recorrido y tendrá también este valor añadido de contar con los protagonistas. El lunes 7 de noviembre tendremos la película Duns Scoto. Fue premio en el Festival del Cine Católico que se desarrolló en Roma y trata sobre la vida de este teólogo escocés y franciscano que, en torno a la Inmaculada Concepción de María, pues es también todo un ejemplo de la libertad teológica en un tiempo difícil. Una película muy interesante, en este caso cambiando de sede, The Human Experience, que es la desarrollaremos en la Facultad de Comunicación de la Ramon Llull, en Blanquerna, al carrer Valdulsella.
El dimecres vinent, día 9.
Sí, el miércoles día 9. Y aquí damos un paso, primero de colaboración muy cercana con la Facultad de Comunicación Blanquerna y por otra parte con la historia de la comunicación y el cine entre nosotros, y contaremos con Norberto Arcover, toda una autoridad en la realidad de la comunicación, y nos presentará esta película y también una serie de libros que están trabajando sobre cine y cine espiritual. Tendremos el viernes 11 de noviembre Monsieur Lazare. Monsieur Lazare es una película sobre la inmigración y la dignidad de los emigrantes. Va a representar a Canadá en los Oscar y consideramos, además de ser premio Signis, consideramos que es una película bien necesaria. Además, bien, presentaremos un pequeño corto sobre el diálogo interreligioso que también ha sido premio Signis.
I dissabte i diumenge, els dies 12 i 13, les últimes pel·lícules.
Sí, ja havia comentat Popilusco, sí, que es la película sobre este sacerdote, una película llena de dramatismo, pero muy interesante como testimonio histórico. Y por fin, el domingo 13, tendremos una película a las 5:30 de la tarde más abierta al cine familiar. Es una película en animación, se titula El Gran Milagro, y es una película en torno a la Eucaristía. Es una producción mexicana que recomendamos también la asistencia a las familias a esta película.
Recomanem, doncs, avui les pel·lícules de la 8a Mostra de Cinema Espiritual des de demà divendres fins al diumenge de la setmana vinent, dia 13, als Cinemes Alexandre de Barcelona, excepte un dia que The Human Experience de dimecres 9 es presenta a la Facultat de Comunicació Blanquerna, però vaja, la majoria de pel·lícules als Cinemes Alexandre. Per més informació es pot entrar a la web semanacinespiritual.org. I, vaja, una hora abans a les taquilles de les pel·lícules.
A les taquilles del mateix Alessandra és possible.
Sí, amb 5 euros per l'aportació de cada sessió i un abonament de 40 euros per a les 10 sessions.
Sí, sí. En este momento ya hay casi 100 abonos vendidos, o sea que estamos en un proceso muy interesante de participación.
Gran participació i gran èxit. Recordem que la Mostra de Cinema Espiritual, que va començar a Barcelona l'any 2004 i que des de la capital catalana s'ha anat estenent per tot el món, és una part oberta, però s'ha anat nodrint de grans activitats complementàries. Les escoles ja estan programant.
Sí, sí, durante todo el mes de noviembre, en el Cine de los Lluïsos d'Horta, se realiza la Semana del Cine Espiritual, que en base a 6 películas elegidas y preparadas didácticamente con unos materiales para la profundización, unas fichas didácticas que ha preparado la editorial EDB, pues a través de esto en Barcelona serán alrededor de 4.000 jóvenes los que participen, pero de Cataluña, en casi todas las diócesis catalanas se realiza la semana y también en muchas diócesis españolas, en este momento 40, además de Italia, Suiza y ahora con una gran extensión en América Latina, México, Argentina, Ecuador, Bolivia.
parlem de Barcelona ja com la ciutat de gana de les setmanes de cinema espiritual.
Sí, y un poco fuente y referencia. En este momento, en el cine espiritual, pues somos ya una referencia mundial.
Però, naturalment, recordem que a totes les diòcesis de Catalunya hi ha activitats de cinema espiritual, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Vic, en fi, a tot arreu, qui vulgui informar-se'n, aquest mes de novembre és el mes del cinema espiritual. Ara no tenim temps per més, només ens queda agrair a Peyo Sánchez que ens hagi vingut a parlar de la mostra de cinema espiritual de Barcelona, recordem des de demà i fins al diumenge 13, però sí que m'agradaria dir que acaba de ser nomenat Peyo Sánchez rector de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, una parròquia a la qual es pot donar una nova dimensió, dimensió també de diàleg amb la cultura.
Sí, sí, pensamos que esta parròquia ubicada en el corazón de la ciudad pues es un espacio donde el arte, que fue monasterio, luego colegiata y actualmente parroquia, toda una referencia y un puente para el diálogo entre la fe y la cultura, y queremos hacer de esta parroquia un referente en este sentido.
Doncs li desitgem el millor en aquesta nova tasca, compti també amb la nostra ajuda, des del 20 de novembre ja formalment rector de la parròquia de Santa Anna.
Exactamente, y toda la ayuda es bien recibida.
Gràcies, mossèn Peyo Sánchez, que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
De seguida, No entenc res, avui sobre el capital digital de les persones després de morir.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Ràdio Estel actualitzant allà on siguis. Busca'ns a les xarxes i troba tota la informació que t'interessa. Ràdio Estel. T'informa. T'agrada. T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu. El nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaïsada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 27 70.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
No t'ho perdis. Fins al 6 de novembre tens un televisor LCD de 47 polzades LG Cinema 3D amb un regal de 7 ulleres per 699 euros.
I fins al dia 9, un 25% d'estalvi en tots els torrons i dolços de Nadal.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. No entenc res, amb Miquel Morgà. No entenc res, un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
Passen 3 minuts d'un quart de 10. Aquesta setmana no entenem què passa amb tot el capital digital de les persones, un cop moren. Els comptes de correu electrònic, les pàgines de xarxes socials, fotografies, vídeos... Miquel Morgà, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estàs?
Intentem treure l'aigua clara, sí, com cada dijous a aquesta hora.
Sí, primer deixa'm dir una cosa, que aquesta setmana haguéssim pogut fer un altre tema tranquil·lament, que em sembla que també hagués estat fantàstic, que és que no entenc per què no hi ha més gent ingressada d'urgències després de menjar els panellets que els nens fan al col·legi. Ho dic perquè és que l'altre dia m'han portat i dic, mira, de maduixa, i no eren de maduixa, era del color de la plastilina d'abans de fer els panellets, Però, en fi, que no hi ha hagut, no tenim constància que hagi passat res. Escolta, feliç la tradició a l'escola i la incentivació dels mestres per fer panellets. Per tant, escolta, està molt bé.
És un capital social, també.
Sí, també. Bé, escolta, sí, deixa'm dir que el tema d'aquesta setmana, primer, ha estat una feliç coincidència el fet que ha estat notícia aquesta setmana en diferents àmbits dels mitjans de comunicació i, per tant, la qual cosa m'ha facilitat molt la feina per trobar la informació que volia. Però anem al principi. Tots sabem que quan mor una persona, si ha deixat testament, doncs, en fi, s'obre segons la seva voluntat i es reparteixen els seus béns segons el que ha deixat escrit. Si no ha deixat testament, la cosa va als familiars més directes. Però, en fi, la situació que plantegem, capital digital, capital personal digital, què diu la llei? Estem, ja diu alguna cosa, o això és tan nou que la llei encara no contempla ni sap de què va? Doncs hem comprovat que realment és aquesta segona opció. O sigui, la llei no en diu res, perquè és clar, és que estem parlant de xarxes socials, de correu electrònic, de blogs, d'internet en general, que és que ens sembla que és una cosa de fa molts anys, però és que és una cosa que s'ha implantat a la societat amb una rapidesa impressionant i des de fa molt poc temps. Per tant, hem anat a demanar l'opinió i sobretot que ens expliqués com estava el tema legal al senyor Jordi Ferrer, que és vicepresident de la secció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i ens ha confirmat això, que la llei no diu res de res.
En aquests moments, i donada la regulació que tenim amb la normativa associada a la societat de la informació, no hi ha uns aspectes legals que puguem tenir en consideració respecte al que seria el patrimoni digital o el testament digital. És a dir, el que ens trobem és una situació de falta de regulació que fa que en moltes ocasions l'actuació per part d'un advocat o l'actuació per part d'un interessat improvisant respecte a el que seria de quina forma podem aconseguir que aquest patrimoni digital no quedi perdut amb el que seria les xarxes.
No diu res. Per tant, què hem de fer, doncs, actualment? Com hem d'obrar? Com hem d'actuar? Doncs, precisament aquesta setmana, com et deia, el Col·legi d'Advocats s'ha pronunciat sobre el tema i han proposat unes quantes coses a l'entorn de tot plegat, entre les quals, i com a més importants, la creació de la figura del marmessor digital. El marmessor, aquell que en castellà en diuen l'albacea, i que és encarregat d'executar les últimes voluntats de testamentaris d'una persona, és el que ells proposen, crear aquesta figura, però en l'àmbit digital. Com hauria d'actuar aquest marmessor? Doncs ens ho explica Jordi Ferrer.
Aquest albacea seria una mica la persona designada per part del causant, és a dir, de la persona que ha mort, a la qual se li donaria habilitació, no amb aquests legal, però sí habilitació per part d'aquesta persona, per tal que pogués mitjançant amb un document notarial que aquesta persona és la designada per poder accedir, per poder modificar, per poder transmetre tot aquest patrimoni digital que pugui tenir la persona.
En fi, bé, això és el que, tal com està la situació, el que ells proposen, el que ells diuen que estaria bé fer, però fins que això no es resolgui, fins que això no es normalitzi, no es posi en pràctica tot plegat i sobretot no estiguin d'acord les necessitats actuals amb el que diu la llei, què és el que han de fer aquella gent que tenen familiars que han mort, però que en canvi han deixat perfils a les xarxes socials o correus electrònics oberts? Què poden fer? Aquests familiars poden actuar sobre aquest patrimoni, sobretot aquest capital personal? Doncs home, sí. No és fàcil, però sí que es pot actuar.
Determinades xarxes socials gairebé no donen resposta a el que seria aquestes sol·licituds per part dels familiars. Algunes reclamen un certificat d'últimes voluntats per poder acreditar-ho. I ens trobem alguna situació que ha vingut a regular-se. Per exemple, el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades estableix que per tal d'evitar la rebuda de comunicació quan una persona hagi mort, es facilita als seus hereus a poder cancel·lar el fet que continuïn rebent aquestes comunicacions comercials o d'altre àmbit.
Per tant, si els familiars actuen i acrediten, doncs sí, tot això es pot tancar, els comptes de correu, els perfils de xarxes socials, d'alguna manera tenen poder sobre això una vegada la persona és morta. Bé, fins aquí, diguéssim, la situació legal i com està la situació actualment. Però no voldria deixar passar l'oportunitat avui que parlem d'això per parlar d'una altra de les coincidències, d'una altra de les felices coincidències d'aquesta setmana pel que fa a aquest tema, perquè fa uns dies, molt pocs, s'ha presentat una nova xarxa social sota el nom d'Epilogable, epilogable.com, i que vol ser una xarxa social que entre moltes altres aplicacions i funcions reti, per exemple, homenatge a persones que ja són mortes o esdeveniments socials importants, que hi hagi una persona que cregui que mereix aquest reconeixement i que, per tant, un cop la persona ha mort, li pugui fer aquest homenatge a través de la xarxa, a través d'aquesta xarxa social. En principi sobta una mica, però és cert que hi ha vegades que ens deixen persones i que pensem que no s'ha obrat justament del tot en el reconeixement del que han fet, i això és una manera aquesta xarxa social de retre's aquest homenatge. Però la creadora és la Pili Pasquín d'aquesta idea i he tingut l'oportunitat de poder parlar amb ella tranquil·lament i m'ha explicat què és Epilogable.
Un epilog és la recopilació, la recapitulació d'una història i vol ser això, la recapitulació d'unes vides vivides. Pots fer dues coses, pots fer la d'alguna persona o algun aconteixement o alguna persona que admires, o pots fer la teva, pots preparar la teva des de la privacitat i des de la teva intimitat, no? Perquè és tancada.
Bé, això és, diguéssim, els conceptes generals d'Epilogable, però Com afectaria el que plantegem aquesta setmana? És a dir, comptes de correu, xarxes socials, què pot fer apilogable.com en aquest sentit? Doncs bé, li hem preguntat a ella i ens ha dit que precisament Apilogable contempla un espai en el qual aquest capital digital personal també es pot protegir i encaminar de cara al futur.
Dintre de l'epílog propi, el que fas per tu, tens un apartat que es diu secrets, no? Tot tancat, per suposat, i encriptat i tot això, que pots fer-ho com tu vulguis. La gràcia és que tu pots fer, donar les ordres que, com tu vols, no? Una de les que pots fer és donar totes les teves contrasenyes, totes les coses que tens repartides per la xarxa, i una mica ordenar-lo, no? Perquè moltes vegades, clar, tu no penses que et pots morir demà. Llavors la família es troba amb moltes dificultats per treure tota la teva informació a dintre de la xarxa social, no?
Molt bé, per tant, no estem tan desemparats com ens pensava al principi. Escolta, aquí ningú pensa en això.
No hi ha llei,
efectivament no hi ha llei, però sí que hi ha qui pensa i hi ha qui està començant a posar pedres perquè això es reguli d'alguna manera i s'ordeni, que em sembla que és el més important.
Ja fa molts segles i segles que les persones moren.
Efectivament.
I aquí el sentit comú s'aplica en tots els àmbits, també en l'àmbit digital.
Internet i l'àmbit digital és nou, per tant, hem de saber incorporar aquest àmbit a la nostra vida i en tot el que fem habitualment. Doncs mira, conclusions, si et sembla.
Sí, endavant. Llegirem algun missatge també.
Perfecte. Sabem que la llei no contempla res ara per ara en aquest sentit. Primera. Segona, sabem que el Col·legi d'Advocats hi està posat i que proposen aquesta figura del marmessor digital, que seria el qui d'alguna manera actuaria un cop mort de persona també en el capital digital, no? Tercera, sabem també que hi ha la xarxa apilogable.com que podem utilitzar precisament per ordenar, per encriptar, ens deia la Pili Pasquín, i deixar en herència d'una forma ordenada tot el nostre patrimoni digital. I per últim, sabem, segons explicava l'advocat Jordi Ferrer, que si els familiars ho desitgen i fins que no reordeni tot el sector, els perfils, comptes de correu, etc, s'hi pot actuar de manera que no quedin allà per sempre perduts enmig de la xarxa i que ningú digui ni faci res.
Si encara voleu trucar, amics oients, teniu 3 minuts, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93 409 27 72, també pel Facebook, com per exemple ha fet Montse de Barcelona, que ens diu: aquest és un tema una mica impopular en el context social actual. La mort és un dels temes més tabú de la societat actual, i diu: personalment el trobo encertat en la setmana de la Festa de Tots Sants. Llavors ens diu una cosa de la seva experiència personal. Diu: una jove alumna que vaig tenir l'any passat, ella és cap d'estudis d'una escola, va morir i el seu perfil de Facebook segueix actiu. Les fotos de la noia amb el seu nòvio, els missatges, tant, tot continua allà. I fins i tot rep missatges dels amics el dia que seria el seu aniversari, o per Sant Jordi o per Nadal. No goso criticar-ho, doncs no sóc capaç de fer l'exercici d'empatia per posar-me la pell dels seus familiars i amics i entendre les raons que els han dut no només a no tancar el perfil de la noia morta, sinó a incloure-la en els comunicats i la vida internauta dels que encara són al món vius. Es veu que hi ha webs precisament especialitzades a mantenir viu el record, com deies, Miquel.
Molt bé. Home, la Montse planteja una de les situacions, suposo, més estranyes, més macabres, si m'ho permets, entre cometes, que es poden produir, i és que una persona morta, això, continua rebent missatges el dia del seu aniversari, perquè la xarxa social indica que ho és, que fa anys, i per tant, la gent que no ho ha sabut, que no havia arribat a la notícia de la seva mort, doncs continua felicitant-la amb la, suposo, m'imagino, incomoditat, m'imagino, que això deu representar en els àmbits familiars més directes. Quan això passa, home, el millor seria, m'imagino també, perquè com deia ella, cada cas és un món, que el millor seria, doncs, tancar aquest perfil de la xarxa social i, en tot cas, adaptar-ne un altre a una xarxa que estigui més pensada per això, no? Per tant, si em planteja una situació d'aquest, que estic segur que es dona molt més del que ens imaginem i que deu ser incòmode per molta gent.
Un altre oient ens proposa un tema per alguna vegada, Miquel, que creguis convenient treure el tema de la jubilació. Diu: no entenc per què tenim 5 milions d'aturats hem de fer que els nostres avis es jubilin més tard. Un contrasentit, tenir joves de 40 anys a l'atur i avis de 66 en actiu.
Bé, interessant. És una contradiccions de la societat actual que ens toca viure, però sí, interessant.
Però, Miquel, el tema de la setmana que ve no és aquest. Quin serà?
No, el tema de la setmana que ve és una mica més frívol, si vols tu, però que em té una mica fascinat. No entenc per què en l'era de les videoconsoles i els ordinadors els nens continuen enganxats a fer les típiques i clàssiques col·leccions de cromos, especialment de la lliga de futbol.
Continua existint això,
Oh, i tant, amb una febrada a les escoles, amb els nens en cromos, impressionant. I em sorprèn molt que en l'era que tots són noves tecnologies i videoconsoles i jocs d'aquests de molta rapidesa, les col·leccions de cromos continuen existint i continuen fascinant els nens.
No entenc com és que en l'era digital, en l'era de les videoconsoles i els ordinadors, els nens continuen continuen fent les típiques i clàssiques col·leccions de cromos de la Lliga de Futbol. Bé, ho intentarem aclarir. Dilluns exposarem el tema i dijous vinent ho aclarirem.
Això mateix.
Gràcies, Miquel Murgà. Fins dilluns. Adéu-siau. 9:45, última hora informativa, després l'espai aniversari per cor i la nutrició i salut. Avui parlarem de les castanyades.
No entenc res. Cada setmana exposem un tema dilluns i l'analitzem dijous.
Hola, molt bon dia. L'atur puja el mes d'octubre en 134.000 persones a tot l'estat, 15.000 aquí a Catalunya, segons les dades del Ministeri de Treball que acabem de conèixer. Ara hi ha 4.300.000 persones que no tenen feina a tot l'estat, 615.000 es troben aquí a Catalunya. A Gans està tot a punt perquè comenci la cimera del G20. La prioritat dels Estats Units continua sent la sortida de la crisi del deute de la zona euro. I amb aquesta pressió nord-americana, la cancellera alemanya Angela Merkel, també el president francès Nicolas Sarkozy, han confirmat que Grècia es quedarà sense el sisè tram d'ajudes valorat amb 8.000 milions d'euros fins que Grècia celebri un referèndum sobre aquesta ajuda que ha proposat Yorgos Papandreou. L'atur i la situació econòmica marcaran la campanya electoral per a les eleccions generals del pròxim 20 de novembre, que arrenca aquesta mitjanit. Alfredo Pérez Rubalcaba ha escollit Alcalá de Henares a Madrid per enganxar-hi els primers cartells, mentre que Mariano Rajoy ha optat per Catalunya i ha triat concretament Castelldefels. I en esports, que ara hi creu a la Champions, el Real Madrid ja està classificat per als vuitens de final després de derrotar ahir l'Olympique de Lió. El Villarreal, en canvi, ha quedat eliminat de la competició després de perdre contra el Manchester City i sumar 0 punts en la competició. D'altra banda, el Barça s'entrena aquest matí per preparar ja el partit, en aquest cas de Lliga, contra el Bilbao. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. Gràcies per valorar la bona música. Gràcies per respondre sempre. S'han esgotat les entrades gratuïtes de Ràdio Estel pel concert de la Jove Orquestra Simfònica de Goiás al Palau de la Música Catalana el proper divendres dia 4. Un concert amb el suport d'Endesa i també el vostre. Ràdio Estel es posarà en contacte amb els afortunats. I recordeu, si heu aconseguit les entrades però finalment no podeu assistir-hi, és important que ens aviseu perquè una altra persona n'aprofiti l'oportunitat. Divendres 4 a les 9 del vespre. Al Palau de la Música, la Jove Orquestra Simfònica de Goiás. Irrepetible. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Miquel Guarro SL, 80 anys d'experiència, de feina ben feta i professionalitat. A Miquel Guarro SL, l'empresa de tancaments exteriors, ens preocupem perquè vostè gaudeixi d'un bon aïllament tèrmic i acústic a la seva llar. Balcons i finestres de fusta més alumini, d'alumini i PVC. Tant per obra nova com per rehabilitacions. Servim a tot Catalunya. Miquel Guarro SL, 93 778 82 56. 3w.fusteria-miquelguarro.com.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte amb bolquers de tot activity en diversos formats. En endur-te'n dues, la segona unitat surt a 6,89 euros.
A més, si compres la bossa de 3 a 6 quilos tindràs de regal 24 tovalloletes humides.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Hola, molt bon dia. Tornem a ser un matí més amb vosaltres. Per aquells que encara no ho sapigueu, estem d'aniversari per cor.
Avui gran aniversari.
Avui tenim a la Carme i durant tot aquest mes us estarem explicant moltes novetats que tenim, moltes ofertes.
Sí, sí, sí.
Carme, com tenim l'ambient aquests dies?
Increïble. No, no, però la gent, escolta, passa, passa de la pluja, perquè allà dintre s'està molt bé, sí, pren un cafetó, aprofita, dona un tomb i se n'emporta els carros plens, perquè val la pena... La veritat, vull dir que aquests dies es nota moltíssim que la gent té moltes ganes d'aprofitar les ofertes i d'emportar-se tot a preus. Per exemple, fixa't tu, hi ha un descompte amb la segona unitat amb més de 2.500 articles, un 70%, vull dir que...
I a més, fins
un 30% d'estalvi i bonificació bescanviable amb la teva propera compra de l'1 de desembre del 2011 al 5 de gener. O sigui, compres, tens un descompte que comença l'1 de gener i aquells dies de Nadal que anem tots...
Home, que intentem, amics,
aquest estalvi va fantàstic, clar. Vull dir que s'ha d'aprofitar perquè l'aniversari Hipercor ja no és nou, vull dir, la gent ho sap i la gent ho aprofita, vull dir que...
Són uns dies determinats, llavors millor comprar-ho, si no ho guardes a la despensa...
Exacte, home, jo vull dir que les coses es poden congelar i coses que tampoc sense congelar es poden guardar perfectament, vull dir que no esperar l'últim dia per Nadal, si ara pots aprofitar i tindre... Perquè hi ha ofertes que tenen una caducitat, o sigui que tal dia acaba pues, un 30, un 40, un 50, un 70% de descompte en qualsevol cosa. Doncs val la pena que abans que arribi el dia, pues, si ho necessites comprar-ho,
si
ja està.
Si són productes que consumim durant l'any, doncs ja...
Exacte, val la pena. Per exemple, en l'electrodomèstics, que pots pagar amb un màxim de 12 mesos, doncs escolta, ara per Nadal que fa il·lusió, pues, la tele, pues, jo què sé... Exacte. Doncs dius, és que això val molts diners, doncs mira, si tens aquesta oferta, doncs fantàstic.
I a més, Hipercor et dona la possibilitat de fer-ho amb plaços.
Sí, en 12 mesos sense interessos. Vull
clar,
dir que
això també és important tenir-ho
en
compte.
O paga el 31 de març del 2012. Doncs mira, per exemple, amb el que són electrodomèstics, doncs ens trobem que tenim una exclusiva Hipercor, una assecadora evacuació en sònic, 189 euros. O sigui, és una assecadora fantàstica, vull dir que avui dia, aquests dies que plou, la trobes a faltar,
sí,
no?
Sí, millor
que
estendre.
Poses la roba i estàs 3 dies amb la roba humida i mullada, doncs escolta, exclusiva, rentadora, també Hipercor, rentadora càrrega superior Indesit, 369. Pots pagar en 12 quotes, com dèiem abans, sí. Que mira, en 31,50 al mes, i això, home, no és que ja no sigui res, però no és el mateix de pagar 369 euros. Exacte. Ens trobem també amb un frigorífic Combi, no frost, Candy, d'acer inoxidable, antiempremtes, 549. I també ho pots pagar en 12 quotes a 46,50 mensuals. I una cuina inducció en sònic exclusiva Hipercor, 299. I un forn Urban, més vitroceràmica, o sigui, un forn i una vitroceràmica, Edesa, també exclusiu Hipercor, 599 euros. O sigui que val la pena, Val la pena. Llavors, si et sembla, parlem una mica de les... No sé, tornem a repetir una mica les ofertasses, perquè aquestes estaran quasi tot el temps d'Hipercor. De l'aniversari. Doncs mira, per exemple, el joc Duet Ràpida Mònix, allò que et vaig dir d'ahir dels casos, de 6 i 4 litres, per la vitroceràmica inducció, 44,90. Abans, 69,90. Aquesta olla és fantàstica, T'ho dic en sèrio perquè la tinc jo i va meravellosa. Si la tens. Sí.
Ahir, ja em vas dir que anés a comprar-la i aquesta setmana aniré.
Molt bé. I, per exemple, per nadons, cotxe passeig trio Enjoy de Chico, 299. Abans, 425. Amb un regal que amb un valor de 60 euros. O sigui que
ho compres i et donen el vale. Perfecte.
Pernil ibèric, tangreix de Jabugo, Extremadura o Salamanca, peça de 7 quilos i mig a 8 quilos i mig, 119,90. Amb el regal de 6 ampolles de vi negre, Reserva Rioja, Vinya Albina, valor del regal, 32 euros.
Molt bé, Carme, com que la veig cada dia que porta tants papers, si un cas ho deixem,
em porto molts,
i demà continuem.
No els acabarem. Les ofertes no s'acaben.
Molt bé, Carme, tornem demà.
Si Déu vol, moltes gràcies per estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, gràcies, fins demà. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi amb aquesta ofertassa.
Fins al 16 de novembre tens la segona unitat al 70% de descompte de l'oli d'oliva verge extra Co, Suroji Blanca o Picual Intens.
En comprar-ne dues, la segona unitat surt a 1,09 euros.
Aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
T'agrada la fotografia? Doncs tens un nou objectiu, el nou calendari 2012 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El tema, el 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu. Envia'ns la teva foto apaisada a info@clubmes.cat o a comptes de Belllloc 6769. Tens temps fins al 6 de novembre. El premi, un lot de llibres, un de CDs i un de calendaris perquè presumeixis de la teva fotografia publicada. Concurs de fotografia del calendari 2012 Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació al 93 409 2770.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Nutrició i salut.
5 minuts i seran 3 quarts de 10. Comencem aquest espai setmanal que tenim gràcies a la col·laboració de Maria Josep Rosselló, directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull. Senyora Maria Josep Rosselló, molt bon dia i benvinguda.
Moltes gràcies.
Ben tornada també i ben recuperada,
sí,
oi?
Sí, esperem que ara ja estigui tot bé.
Som conscients que les indisposicions humanes per petites coses que de vegades s'allarguen inesperadament...
Sí, sí. Però és vaja. Així. Quan hi ha salut podem fer moltes coses i quan la salut, per lo que sigui, trontolla una mica, però no ens queixarem que és una minúcia, no té importància.
Parlarem de la castanyada i dels moniatos. És època de castanyada, aquesta, no només l'1 de novembre o el 31 d'octubre,
sinó... Ho acabem de fer.
Exacte, sí. Com acabem de fer aquest pont passat de Tots Sants, per a molts el pont de la castanyada, oi?
Més i menys.
Però, naturalment, amb moltes arrels també cristianes, com és la festa de Tots Sants i la festa dels fidels difunts. Ara bé, per parlar de castanyada i moniatos, doncs podem dir moltes coses. Primer de tot, volem dir als oients que els telèfons estan oberts. Podeu trucar-nos al 93-409-2772. 93-409-2772. Us preguntem especialment si heu fet castanyada, si limiteu la castanyada a l'1 de novembre o la nit abans, o bé si opteu per menjar castanyes durant tot el mes de novembre, per exemple, castanyes i moniatos.
I moniatos, efectivament. Que diríem que són els dos productes més típics d'aquesta castanyada tradicional nostra, que bé, també era una reunió familiar. La veritat és que la nostra tradició era això, no? Consumir uns productes de temporada amb una reunió familiar, amb aquest recordatori indiscutiblement també els difunts, i anar fent aquestes castanyes i moniatos mentre s'anava ressant, no? Que era lo típic de que fèiem. Les coses han anat canviant molt, però amb aquest mercat tan globalitzat que tenim, que sembla que tenim de tot durant tot l'any, hi ha productes que encara continuen sent molt de temporada, no? Jo penso que les castanyes i els moniatos en particular ho són molt. Encara que moniatos podíem tenir tot l'any, perquè hi ha moltes varietats, i podíem tenir tot l'any i podíem consumir. Hi ha països que són grans consumidors de moniatos. I tal vegada nosaltres fem una temporada excessivament curta per lo saludables que són aquests productes, i això és el que volem explicar-los avui.
Característiques dels moniatos i de les castanyes, també. Sí. Per què és recomanable menjar-los?
Exacte. El nostre interès de parlar, i diu, això ja s'ha passat. No s'ha passat. Estem en plena temporada, estan molt bé de preu, i de veritat que de cara a la salut són productes que caldria introduir-los i a la vegada ens instrueix varietat a la nostra cuina. D'entrada, començarem pels moniatos. Els moniatos és un tubercle, igual que és la patata, igual, diríem que és de la mateixa família. Podem dir que el moniato té una semblança tan important amb la patata, però li guanya amb determinades coses. Per exemple, amb la dosis de vitamina A que té. Fixeu-vos que tot el que tingui aquest color tan ataronjat, fixeu-vos que el moniato ens recorda el color de la pastanaga. I, per tant, això és excel·lent tant per nens com per persones grans. Ara, en aquesta època que hi ha tant refredats i problemes tant de rinitis, tot el que sigui les mucoses respiratòries, consumir aquest producte ens ajudaria molt a reforçar-les. I, a la vegada, hem de dir que és un producte que té una gran dosis de potassi, que té molt poc sodi, per tant, per hipertensos és excel·lent. I a més és un producte que la gent no li afegeix sal normalment, perquè ja és tan gustós, és tan agradable de consumir, que no li afegeix sal. I molt fàcils de fer. A veure, fem-ho en plan modern. Podríem dir que com amb el moniato es podia fer exactament igual que es fa amb la patata, és a dir, bullir, fer un puré, exactament igual. Podíem fregir-lo i podíem fer una truita de moniatos, i és molt agradable i molt bona. Però també ho podem fer ficar-ho al forn i assar el moriato, com ho fem tradicionalment, o al microones, igual que podem fer coure la patata al microones, podem fer coure el microones, el moriato al microones, amb la seva pell, ben net, i un moniato d'una mida mitjana, en 5 minuts està perfectament cuit al microones amb una potència alta, perfectament cuit, i és molt agradable a partir d'aquí elaborar productes, elaborar. Segur que també ho podríem barrejar amb la patata, si els agrada, per donar aquí un color. Però segur que amb els nens, si els fem un puré d'aquest color, els agradarà, perquè és un color agradable. Per tant, el moniato no només es menja a cullerades, hi ha gent que li afegeix sucre o li afegeix mel, sinó també li podem afegir oli i fer un puré. O posar més quantitat d'oli i fer com una crema de moniato. Aquesta crema, com una espècie de salsa, també li podríem afegir alguna herba, una herba que ens agradi una mica, i això ens serviria, per exemple, doncs, per acompanyar unes endívies o per acompanyar una amanida. També podríem fer, com fem les patates, el moniato farcit. El fem coure, el partim per la meitat, li posem una miqueta de carn, una miqueta de formatge i el gratinem. És una cosa molt simple, si volen posar-li una mica de salsa bechamel també podria quedar bé. És una cosa molt simple, però és molt agradable. Si volen fer fred, es podria fer, per exemple, amb tonyina. Per tant, el moniato es dona, com dic, molt suc a la cuina. O fer un guisadet, per exemple, de pollastre, pensem en gent gran, en nens, però en fi, per tothom, i allò d'afegir-li patata d'aus i afegim el moniato, unes fines herbes perquè acabi de coure tot, i veuran que és superagradable. I una recepta molt bona són les croquetes. Fem aquesta puré, li afegim pernil, fem boletes o fem la forma que volem, arrebossat i fregit. Veuran quina cosa més deliciosa.
Croquetes de moniato.
Sí,
de moniato.
Exacte. Mm-hmm. I és coure, no tenim que fer res més. És a dir, igual que podem fer boletes de patata, els podem fer de moniato. I aquest fregidet. I fantàstic, no?
Uh-huh.
Combina molt bé amb formatge, també. Per tant, no? Una miqueta de pasta moniato amb una miqueta de formatge, com els deia, o formatge fresc, també, seria molt excel·lent. I una última cosa. Si fan pa de pessic, hi ha gent, per exemple, que de tant en tant li afegeix pastanaga ratllada. Li afegeix amb boniato i veuran quin pa de pessic de color bonic i més agradable de gust que els hi queda.
Hem parlat dels moniatos, parlem també de les castanyes. Les castanyes també és un menjar de temporada, és un menjar sa, un fruit sec.
És un menjar molt
equilibra, que ajuda.
A mi m'agrada molt la història de la castanya perquè ens indica una mica fins i tot com som les persones, no? La castanya i els castanyers estaven present a casa nostra, estaven present a tota Europa, molt als països mediterranis. El nostre, per exemple, el Montseny tenia molts castanyers i en zones de tradició, no? Per exemple, Galícia, no? Les famoses castanyes de Galícia. Tenien molt més castanyers dels que no tenen ara. Si parlem d'Itàlia, passaria el mateix. Als voltants de París també hi havia molts castanyers, però tot això s'ha anat perdent. S'ha anat perdent, són uns arbres magnífics, amb una fusta fantàstica, i diríem, s'han perdut perquè han utilitzat la fusta? No, sobretot s'han perdut perquè hem deixat de consumir castanyes. I tot va començar amb la introducció de la patata. Quan, després del descobriment d'Amèrica, es va aconseguir introduir la patata, clar, què passa? Resulta molt més fàcil per la patata que per les castanyes. Però antigament el que feien era, a l'època castanyes, anaven a collir castanyes, fins i tot al bosc, i per tant era gratuït, i pelaven les castanyes i les deixaven assecar, seques, igual que tenim la llegum seca, i per tant l'utilitzaven, perquè és molt ric en midó, igual que ho és la patata, i l'utilitzaven per cuinar. És a dir, si feien un guisadet, si feien una sopa, si feien coses sucoses, afegien aquestes castanyes que les havien posat prèviament en remull i les feien coure. I per tant podem trobar receptes, sobretot receptes molt antigues, receptes romanes, amb castanyes tenim, de l'època de l'Imperi Romà, però receptes tradicionals nostres, molt de l'alta muntanya, de carn guisada amb castanyes, o fent puré de castanyes. Per tant, no és únicament la castanya com la mengem, que ens la dona la castanyera, aquesta figura tan entranyable, no?, de la castanyera.
Sí. I que forma part d'una activitat familiar, d'una sí. seqüència familiar molt habitual aquests dies, no?, sí. de posar-se sí. a menjar les castanyes.
Exacte. Però si nosaltres cuinéssim en castanyes, doncs podríem fer moltes coses. La veritat és que a casa nostra s'ha perdut moltíssim el consum. França i Itàlia ho conserven una mica més. Des de fan el famós marron glacé, que és en dolç, o marmelada de castanya, que resulta molt agradable i molt bona, té un molt bon gust, a fer purés de castanyes. Però nosaltres, la veritat, ho hem perdut. I és una pena perquè insistim que la castanya és molt nutritiva. Per exemple, ens aporta molt magnesi, perquè és un fruit sec, amb molt poc sodi i moltíssim potassi, per tant és molt diurètica, té una bona dosis de calci i de ferro, és a dir, té unes dosis de minerals interessantíssima. I 100 grams de castanya són unes 190 quilocalories, per tant, no pensem que siguin tantes, no són molt calòriques. Si compareu amb una ametlla, que té 600 per 100 grams, veiem que no, doncs té una tercera part, no és tan calòrica. Jo els convido molt a provar aquestes coses, més ara que estem en aquesta època de crisi, doncs tal vegada recuperar aquestes tradicions, o fins i tot si s'animen i van a zones de muntanya i troben un castanyer, doncs collin les castanyes, més econòmic no pot ser. Ara, aquesta època que no tenim bolets, a lo millor seria una època per haver-se trobat castanyes.
Això és Nutrició i Salut, com cada dijous, dins el primer cafè de Ràdio Estela, amb Maria Josep Rosselló, que avui ens parla de la castanyada i dels moniatos, productes de temporada que no són només per la nit de Tots Sants, sinó que són per una època que podria ser des de mitjans d'octubre fins a finals de novembre, més o menys. Aquesta seria la
el
temporada.
El moniato dura molt més.
El moniato més, sí.
Molt més, sí. La castanya sí que és un producte que encara podem trobar sec, Hi ha comerços que el venen, On venen llegum, poden trobar les castanyes seques. Per tant, aquesta castanya que es pot conservar. Actualment també el que podem fer és congelar-les, clar, la castanya fresca, també podem utilitzar el microones per ajudar-nos a pelar, Li fem la típica creu que es fa sobre la castanya, les posen en un plat, la poden tapar, per tapadeta, o en un plat o en un recipient de vidre, i res, 2-3 minuts, que és lo just perquè té una dosis d'aigua important la castanya, i la pell aleshores surt amb molta facilitat. Aquesta castanya no està acabada de coure, té un puntet de cru, està molt gustosa i molt bona. Hi ha gent que li agrada més, fins i tot així, en aquest punt, que no ben torrada, com fem típiques, el que ens fan sobre les brases la castanyera. Els agrada més d'aquesta manera. Té un gust, tal vegada no tan farinós, La castanya a vegades té un punt farinós que no agrada a tothom. Però quan el fem purés o quan les fem coure, la cosa és molt diferent. És com si es mengéssim la patata, també el caliu, que a vegades també resulta una mica farinosa.
I avui tanquem la conversa sobre la castanyada i els moniatos parlant també dels panellets. Què són aquests dolços que tant ens agraden a la majoria per aquesta època?
Bé, és un postre tradicional, aprofitant també el producte de la temporada, quan es poden collir les ametlles, les nous i les avellanes, perquè no és només la base l'ametlla, també es pot fer amb barreja de nous i d'avellanes, s'aprofitava barrejar-lo amb sucre. Amb sucre i ous, o amb sucre i patata o moniato. També li podem afegir, per exemple, ara que és època de codonyat, un codonyat una mica com si fos una marmelada de codonyat. Per tant, les variacions es feien amb els productes més tradicionals, ara es fan moltíssimes, però clar, el fruit sec, com l'ametlla, la nou i l'avellana, no té pràcticament sucre. En el moment que nosaltres el barregem amb sucre, que no cal posar el 50%, molta gent diu, el mateix pes d'ametlla que de sucre, es pot posar una mica menys de sucre i no són tan dolços, però clar, és un producte calòric, és un producte que ens ajudava a enfrontar-nos al fred, i després també és un producte que es conserva molt bé. És un producte que, si el guardem en recipients tancats, es conserva molt bé. I ens ajudava a tenir un aliment, com dic, calòric, en una època que durant un temps, pensem que abans no teníem la facilitat de tenir tantes coses, i quan ens posàvem a fer un producte, pues, allò valia la pena que durés. Fins i tot fins Nadal, perquè a Nadal ja feien els torrons, que ve ser una versió del mateix, Fixa't que també continua sent ametlla i sucre o ametlla i mel.
Sí.
Clar, si parlem dels panellets, els panellets ja és un producte molt més calòric, que se'n va sobre les 370, 380 calories, depèn, fins i tot poden arribar a 400 calories per 100 grams.
Per tant, no podem dir que és l'aliment òptim.
No, però és l'equivalent, diríem, a una galeta. Qualsevol galeta està amb aquest nivell de calories. Eh?
Uh-huh.
El que passa és que aquí té una dosi de fruita seca, com l'ametlla, com l'avellana, tan alta que això és molt mineralitzant. I és molt bo consumir-ho en aquesta època de l'any. Eh? El nostre cos necessita en aquesta època de l'any minerals. I, per tant, és un sistema de consumir-ho. De consumir-ho també tot molt triturat, més fàcil de mastegar. Persones que una ametlla, per exemple, no se menjarien bé, doncs un panellet amb aquesta pasta de massapà, que en el fons és una pasta de massapà de fons, doncs se la poden menjar magníficament bé. I realment agraden molt. És un dels productes que a la gent en general li agraden molt. I és un producte que permet que els nens també s'introdueixin a la cuina, en els col·legis també ho fan, i permeten que faci una recomanació pels col·legis. Si ho fan al col·legi, no utilitzin ou, ni encara que sigui pasteuritzat, perquè l'ou, encara que sigui pasteuritzat, no està contaminat si és pasteuritzat. Però després, amb la manipulació que fan els nens, que es tornuden, que tossen, que parlen, allò es pot contaminar amb molta facilitat. Sort que després ho passem pel forn, no? Com a mínim després es cou. Però no passa res per no fer uns panellers de tanta qualitat i fer-ho amb base de patata, que no tindrà tanta proteïna, perquè l'ou és un caldo de cultiu molt bo pels microorganismes. Uh-huh. Per tant, a vegades volem fer les coses tan ben fetes que ens passem, no?
S'ha de vigilar, evidentment, amb l'ou sempre. Avui hem parlat de castanyes, moniatos i panellets. No hi ha temps per més, però no sé si vol donar alguna última recomanació, Maria Josep, per acabar.
Insistir en que aprofitin el producte de la temporada i que posin varietat a la cuina. I que convidin els nens també a cuinar i veuran com aleshores mengen més varietat.
Més temes de nutrició i salut el proper dijous. Gràcies, Maria Josep Rosselló. Bon dia.
Fins aviat.
Ràdio Estel. Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
Pel que fa a la previsió pel proper cap...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà passat i l'altre. Reconeixeu-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem tot seguit els continguts principals inclosos a la revista Alfa i Omega d'aquest dijous, que surt encartada en el diari ABC. Ens resumeix aquests temes principals el redactor en cap d'Alfa i Omega, Ricardo Benjumea. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Ignasi.
¿Qué nos ofrece hoy Alfa y Omega?
Bueno, pues hay dos temas clave en esta semana. Uno de ellos pues es Asís, con ese encuentro, ese tercer encuentro en el que, bueno, pues Benedicto XVI nos ha dejado, la verdad, todos bastante descolocados, ¿no?, con el giro que le ha dado a este encuentro, que al final, pues más que un encuentro interreligioso, parece que ha sido un encuentro entre personas de distintas religiones y también un encuentro con personas de ninguna religión en absoluto, pero que están en búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda, precisamente, ¿no?, ese reconocimiento de que existe una verdad, como dijo el Papa en Berlín, una verdad que nos interpela a todos y nos afecta a todos, ¿no? Pues esa es la garantía realmente de nuestra libertad. Y sobre todo, ha sido muy novedoso, ¿no?, pues ese enfoque que ha dado el Papa a ese agnosticismo en búsqueda, ¿no? Ese agnosticismo en búsqueda que nos debe interpelar, decía, a los creyentes, ¿no?, de por qué estas personas no acaban de encontrar el rostro de Dios. En buena medida será, sugiere, porque no somos capaces de demostrárselo. Y entramos mañana en campaña electoral. Van a ser dos semanas, ¿no?, muy intensas de propuestas. Ya lo está haciendo esta precampaña. Y nos hemos querido fijar pues en una serie de cuestiones abiertas, grandes debates desde hace desde hace más de 30 años, que en esta situación de crisis pues parece que por fin nos podemos empezar a plantear con una cierta garantía, ¿no?, de solvencia, ¿no?, en esta época de reformas que sale. Pues, por ejemplo, podemos pensar en la independencia del Poder Judicial, de los organismos reguladores, en fin, una serie de cuestiones a las que desde luego no es ajena para nada la doctrina social de la Iglesia.
Molt bé, aquests i altres temes inclosos avui a la revista Alfa i Omega, una publicació que surt cada dijous encartada en el diari ABC. Gracias por habernos adelantado estos contenidos, Ricardo Benjumea. Hasta el próximo jueves. Buenos días.
Gracias, buenos días, Ignasi.
Us hem acompanyat en el programa d'avui el Xavi Aguilar, el David García, el Joan Pinyol, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Tornem demà a les 8. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.